I ha entrat el novembre, reprenem el fil de la finestra, que com cada dissabte us du tot un reguitzell d'espais que intentem, entre tots plegats, que siguin ben interessants. Avui iniciarem amb l'espai que us presenta un servidor i que us intenta apropar al món de la salut en general i tot un seguit de consells que us puguin ser d'utilitat. Tot seguit deixarem pas al món de la cultura amb el trasbarrat que ens presenten l'Agustí i la Montse Mateus. Després, la Montse Bartolomé i els seus col·laboradors ens faran coneixedors de tots aquells llibres dels que podem gaudir a la Biblioteca Salvador Estremifà. I ja per acabar, i abans de deixar pas a l'informatiu setmanal, tindrem a nosaltres a la Montse Rofes i el Joan Cubells que tancaran la finestra d'avui amb els temes de psicologia. Esperem, com sempre, que us fem passar entre tots plegats una estona ben agradable. Tot seguit deixem ben oberta la finestra per deixar pas al Fem Salut. Benvinguts un mes més al nostre espai Fem Salut, en el que, com sempre, us intentem donar algun que altre consell saludable. En el nostre programa d'avui dedicarem el nostre temps a repassar el que es coneix, potser de forma no massa encertada, com la dieta dels diabètics. Ja un altre cop, en aquest programa, vam desglossar fil per randa les recomanacions que haurien de seguir les persones que pateixen diabetes en relació a la seva alimentació. Avui, però, hem decidit repassar-ho amb una persona força coneixedora d'aquesta malaltia i que treballa en la nostra àrea bàsica de salut. Es tracta del Xema Hernández, que, un cop més, ens acompanyarà aquesta estona que dediquem de forma mensual a parlar de temes relacionats amb el món de la salut. Ara, doncs, sense més dilació, entrem de ple en el nostre programa Tot xerrant de quins són els consells alimentaris més adequats que cal tenir en compte quan una persona pateix diabetes. Bon dia, estem amb el Xema Hernández, metge de la nostra àrea bàsica, i amb ell, una vegada més, l'han convidat aquí a la nostra ràdio per parlar d'un tema de salut. En aquest cas, volem parlar una mica amb ell de la dieta que cal seguir en la persona que té diabetes. Potser això de dieta no és la paraula més adequada, no?
Bon dia, Armand.
Bon dia.
Home, la dieta és una paraula que fem anar a tothom amb el sentit estricte, no? I llavors, a vegades ho associem a dieta o a passar gana o a restricció o a passar gàstic, no? Exacte. Bueno, potser diríem quina és l'alimentació més recomanable, no?
Ah, això mateix. Potser sí, és la paraula exacta.
Sí, podria ser això, no?
I per això podríem parlar una mica del que és la dieta mediterrània amb una mica de canvis, potser, no?
Molt bé. Mira, a veure, dintre de les dietes n'hi ha 10.000, no? I cada any, doncs, només cal obrir fulles i fulles de revistes, siguin mèdiques o no siguin mèdiques, i en trobaràs, no? Vull dir, inclús hi ha uns companys que són dietistes que treballen per Barcelona que van tindre la curiositat de fer un anàlisi d'aquestes dietes que surten i en van arribar a comptabilitzar més de 800, no? Perquè et facis la idea des de quin punt el tema de la dieta doncs, es pot explotar des del punt mèdic i paramèdic, no? Vull dir que hi ha gent que hi viu d'això de les dietes. Lo important és dir, bueno, la dieta ha de ser una font de salut, no? I en el cas del diabètic doncs, ha de servir per equilibrar-li el seu problema de salut. I llavors comencem per dir que no hi ha dos diabètics iguals, no hi ha dos persones iguals, per tant, les dietes de cada persona haurien de ser moderadament diferents, m'explico. Imagina't una persona que fos molt grassoneta, doncs la dieta d'ella hauria de ser capaç d'ajudar-li a regular el sucre, però alhora d'ajudar que aquesta persona s'apropés a poc al seu pes més ideal, o almenys ne perdés una mica, per afavorir que el metabolisme del sucre, el dels greixos i el de les proteïnes, li treballés millor. No? Amb una persona que fos molt prima, doncs potser caldria fins i tot engreixar-la, que a vegades ens pot passar. I a les persones que estan dintre del seu pes, doncs mantenir-los el pes.
I això, el que sí que tenim és uns eixos, diguéssim, fonamentals, que és el que abans parlàvem una mica, la dieta mediterrània, que serien un tant per cent d'hidrats de carboni, un tant per cent de lípids, un tant per cent de proteïnes, o això ara no es porta tant.
No, a veure, mira, fixa-t'hi. El dels tants percents se segueix portant perquè una mica condicionen el tipus d'alimentació de les persones, no? Les calories que tenen els greixos o els lípids, les calories que tenen els hidrats de carboni o els sucres, o les calories que tenen les proteïnes són diferents. Aleshores nosaltres hem d'equilibrar una mica aquestes calories i la quantitat i el percentatge de cada una d'aquestes parts perquè la dieta sigui equilibrada i pugui aportar salut a la persona i no tingui dèficits de res, no? La dieta mediterrània no va amb la idea de percentatges, no? El concepte de dieta mediterrània és un concepte de dieta que és més qualitatiu que no quantitatiu, perquè m'entenguis, no? No mesurem tant els tants percents, sinó les proporcions, no? I les proporcions, vull dir, els ingredients, el tipus d'ingredients que hi entren, no? I vindria a ser, estrictament parlant, una mica la dieta que feien els nostres avis, probablement, que és una dieta doncs, en què hi havia doncs, pa amb tomata, que hi havia sucre, que hi havia també oli, que hi havia doncs, una quantitat no massa important de carn, que hi havia bastantes llegums, bastanta verdura, fruita, que hi havia una part de vi. És a dir, és una mica els aliments propis de tota la conca mediterrània. Què passa amb el tema de dieta mediterrània? Home, passa que sabem que té uns beneficis per la salut en general molt importants. Per tant, vull dir, podríem intentar ajuntar els dos conceptes, no? De fer una dieta d'estil mediterrani, perquè s'ha demostrat allò que diuen cardiosaludable, tant amb la gent que ja ha tingut problemes de salut com amb la gent que encara no en té, i de fet hi ha un estudi que estem fent en marxa que es diu PREDIMED, estudi de prevenció amb dieta mediterrània, que s'està fent amb subjectes sans, que són subjectes que no han patit encara ningú problema greu de cor, ni d'embòlies, ni de res. I una mica la idea d'aquest projecte és demostrar el que ja sabem o ja intuïm, que és que la dieta, fins i tot amb les persones sanes, els hi aporta principis actius i els hi aporta millores amb la salut que són molt consistents, no?
I en quant a la dieta que hem començat a parlar del que és el diabètic, segueixo dient que la paraula l'alimentació en el diabètic,
sí, però bueno,
quina cosa restringiria particularment els sucres, no?
Sí, mira,
el sucre, sobretot d'absorció ràpida.
Sí, però veure, fins i tot això a vegades és estar recomanable. M'explico, fixa't. És diferent aquella persona que té un tipus de diabetes amb què ella té insulina i per tant el seu cos treballa amb una certa reserva d'aquesta hormona que és la que ens ajuda a metabolitzar el sucre, de la persona que no té aquesta insulina, que no té reserva, que seria el diabètic que diem de tipus 1, que sol ser una persona joveneta i que s'ha de punxar, però que a vegades també es dona amb gent gran o de mitjana edat que poden debutar, encara que no és tan freqüent, no? Però ho associem més a la gent joveneta, clar. Llavors, amb aquest tipus de persones és molt important ajustar la quantitat, sobretot de sucres i del tipus de sucres que prenen al llarg del dia, amb el moment i l'exercici que fan relacionat amb la quantitat d'insulina que es posen. Perquè la insulina és... Imagina't una escombra que trau pols. Si tu et poses insulina, aquesta escombra treballa i trau pols, que seria rebaixa la quantitat de sucre, no? Clar, si tu et compres una escombra i dius, escolti, amb aquesta escombra ara me farà 3 dits de pols cap a baix. Bueno, la pols, entenent per sucre, si tu menges, doncs no hi ha problema, te la raspatllarà i arribarem a un nivell que sigui bo. Però l'escombra treballa tant si tu menges com si no menges. Llavors, una persona, per exemple, que es punxés i que no mengés, perquè se n'ha oblidat, per qualsevol cosa, si en el moment en què s'ha punxat el seu sucre no està suficientment aixecat, es podria donar el cas que, clar, la insulina li faria baixar el sucre. Són, i, per tant, tindria baixons de sucre.
Que,
molt bé. Per tant,
que malauradament, exacte, encara, malgrat tota la informació, de tant en tant passa.
Sí, ne veiem, a Déu gràcies, poques, no? Perquè els sanitaris en general, i sobretot el pacient, són persones intel·ligents, que això
i,
ja ho ajusten
ràpid,
no? I, a
més,
no?
Se passa molt malament quan un té una
hipoglicèmia. Sí, es passa fatal, eh? I, a més, fan més mal. Les baixades de sucre, que no en un moment determinat pugui estar una miqueta més alt, no? Llavors, hem de diferenciar entre una persona jove, que hem de mirar que tingui un nivell ben bo de sucre, perquè té molts anys per davant, i si el nivell de sucre es manté molt de temps per damunt del que toca, el dia de demà tindrà problemes per culpa del sucre, amb els ulls, amb el rinyó, d'aquella persona que és més gran i que, home, vull dir, ho hem de mirar, però no ho hem d'ajustar tant, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, l'alimentació amb el diabètic que es posa insulina ha d'estar molt ben ajustada a la quantitat d'insulina i amb el moment que s'ho posa, i el tipus d'insulina.
I una altra cosa, l'exercici, encara que ara avui sí, no toca perquè ens estendria moltíssim, però també s'ha de tenir en compte, evidentment, l'exercici que fa i l'activitat que fa la persona en concret.
Clar. Els tres pilars fonamentals serien el tipus de tractament que fem, que pot ser insulina o pastilles o simplement una vida activa, per dir-ho d'alguna manera, depèn del tipus de diabetes, l'exercici, per descomptat, l'exercici crema sucre. No és el mateix menjar i quedar sentat a la cadira mirant, doncs, la novel·la, que menjar i sortir a donar un passeget. Clar, el que es mou, el que crema, el que va al camp, el que treballa, aquest crema sucre també. Per tant, aquest sucre, vull dir, aquest menjar, si fa un exercici, sempre el pot fer una miqueta més amunt, no? Perquè m'entenguis, no? De la persona que, doncs, no es mou. El que no es mou, home, doncs està clar que el sucre tindrà tendència a pujar-li una miqueta més, no? Però tirant a dos treps ben grans, diríem, amb el diabètic, que és de tipus 2, aquest que va només amb dieta o que de moment va amb algunes pastilles perquè ha començat el seu sucre i és una persona, doncs, de mitjana edat en endavant, amb aquest l'alimentació seva ha de ser realment molt, molt, molt semblant a l'alimentació que recomanaríem per qualsevol persona que no tingui per què ser diabètica, perquè m'entenguis, no? No cal que sigui una alimentació diferent. De fet, amb els diabètics nosaltres cada dia fugim més i més d'anar a prohibir que mengin coses. No els hi prohibim, no? A vegades la prohibició genera desig, que és el colmo de l'absurd, no? Quan a tu et diuen, escolta, vostè no pot menjar olives casolanes, escolta, encara que no en tinguessis ganes, quan passes pel costat d'un lloc que hi ha 4 plats d'olives ben posades, t'entren unes ganes de menjar olives que et mores, no? Llavors, no anem tant a prohibir.
Moltes vegades és també la substitució d'una cosa per una altra.
Molt bé, o a recomanar, no? Dir, escolti, miri, veu, doncs aquesta fruita...
O recomanar unes quantitats més moderades, més petites.
Exacte, molt bé. Això està més en la línia de lo que diem el seny, no? Si és un diabètic d'aquests, doncs, que encara va amb pastilles o va amb dieta, la seva alimentació serà molt semblant, en línies generals, a la d'un no diabètic, i el que farem és regular aquesta quantitat de sucres que són més ràpids i que, per tant, no són tan recomanables, i els hi direm o els hi recomanarem que els se situïn en uns moments determinats del menjar en què, menjats en aquell just moment, no fan, entre cometes, tan mal.
Per exemple, la fruita als postres.
Molt bé. I no fa tan mal perquè aquella fruita, que seria un sucre ràpid, quan nosaltres el prenguem de postres, es barreja amb la verdura, amb la carn, amb tot el que més que hem menjat, amb la qual ni el que havíem menjat serà tan lent en digerir, per dir-ho d'alguna manera, a nivell de sucre, ni el ràpid que és la fruita serà tan ràpida perquè s'haurà barrejat amb allò, no? I faran un terme mig, no? Dit d'alguna manera, si tu et menges un préssec a mig matí, el sucre es dispara cap a dalt com si fos un llamp, vup, perquè és un sucre ràpid, però normalment també torna a baixar relativament ràpid, no? És com si fos un pic de muntanya molt, molt, molt puntiagut, però prim i llarg, no? En canvi, quan tu et menges una verdura, és com si tu haguessis a pujar una muntanya d'aquestes que és molt, molt arredonida i molt llarga, no? Tardaràs molt en pujar, però, escolta, tarda molt, no? Tarda molt en baixar, també, no? I aquesta és la gran virtut, dels sucres, no? Que hi ha sucres que són més lents i sucres que són molt ràpids, doncs els han de barrejar una mica. Llavors, lo recomanable és que sempre que puguem li demanem al nostre sanitari que ens individualitzi per nosaltres la dieta que més ens convé. Vull dir, aquests conceptes generals de no prohibir valen per tothom, però sempre hem d'ajustar en funció de la nostra edat, del nostre pes, del nostre sexe...
I dels nostres horaris.
I dels nostres horaris, exactament.
És molt important també tenir en compte que cada persona té un horari, té unes circumstàncies, molt dinar bé. Una hora, esmorzar una hora, té una certa activitat en una hora i no en una altra, etcètera, que això fa que sigui molt diferent el que pugui fer un i el que pugui fer un altre en diferents hores del dia.
No hi ha dues persones iguals. Aleshores, el que és recomanable és, amb tot això que diem, que val una mica per tothom, agafar i demanar consell amb un sanitari que ens pugui dir, miri, vostè, amb tot això, intenti-ho ajustar d'aquesta manera. I sempre que puguem, és preferible fer una dieta el més semblant possible a la dieta que faguin els que estan a casa nostra. Perquè si no, el diabètic té una sensació de sentir-se un petit o feo, que això és impressionant. No?
I en aquest cas s'ha de demanar el suport una mica de la família, perquè, a més, facilita molt la feina, sobretot en aquest cas, diem cuiners, perquè generalment són dones, doncs el fet de tenir de menjar exactament el mateix, perquè si no acaba sent, a banda de que, que la persona se sent malament, la persona en qüestió, pues preparar dos tipus de menjars o dos tipus de...
És més pesat.
És molt més pesat. Es farà un dia o dos dies o una setmana o els dies que convingui, però arribarà un punt en què serà cansat. I tant per la persona que cuina com per la persona que menja, pues és millor que tots comparteixin el mateix menjar, que ha de ser, pues com hem dit al principi, una dieta saludable per a tothom.
Molt bé, i el més propera al concepte aquest que comentaves inicialment de dieta mediterrània. És a dir, si nosaltres procurem que dintre del nostre entorn familiar fem tots una alimentació d'aquest tipus que serà sana, saludable per a tothom, tinguem sucre o no en tinguem, podem aconseguir que el menjar de la persona que és diabètica i que està immersa dintre d'aquest grup familiar sigui molt més agradable i molt més similar al del resto de familiars, amb la qual cosa, doncs, tots, uns i d'altres, en surten beneficiats, no? Però, bueno, això és la llibertat personal, no? També hi ha aquell que passa tot el dia amb bollicaos. Cada vegada menys gent, per sort, no? Però encara la comoditat del bollicao encara va per ahir rondant.
Malauradament, estem en una societat en què moltes vegades s'ha d'anar de pressa i moltes vegades pues, no es té la facilitat o a vegades... la paciència d'anar a fer el menjar adequat, moltes vegades. Parlem també de les begudes. Les begudes, en aquest cas, la beguda més sana, en general sempre es diu és l'aigua, a l'acompanyar els menjars d'una mica de vi, normalment no té que ser cap perjudici, però en acabat hi ha altres tipus de begudes que no són massa recomanables, precisament per les persones que tenen sucre.
Va. Mira, el que hem de vigilar de qualsevol beguda és el que porta amagat, no? Normalment les coses que ens hem de vigilar són de dos tipus, no? El que porta afegit en forma de sucres, i el que pot portar afegit o no en forma d'alcohols, per exemple, no? Llavors, les begudes alcohòliques normalment hem d'anar amb compte, no? La beguda alcohòlica més recomanable o les més recomanables sempre serien de l'ordre del vi, i ocasionalment també es pot recomanar la cervesa, sempre que es faci en quantitat moderada, sempre tenint en compte que la cervesa porta el gas, i el gas pot ser diferent.
Porta el gas i porta una... Bueno, tant l'alcohol com la cervesa aporta una quantitat de sucres, o és només la cervesa la que porta una quantitat de sucres que sobretot s'ha de tenir en compte en el diabètic tipus 1, sobretot,
sí,
no?
Sí, però a veure, fixa-t'hi, això es pot una mica fins i tot infravalorar si la quantitat que es pren és la mesurada, no? Vull dir que la cervesa, si es pren amb una quantitat mesurada, no tinguem per què dir que no és recomanable, sempre que fóssim mesurats, no? Prendre per prendre, home, i no és per fer propaganda de la nostra zona, és més saludable el vi, i preferiblement el vi negre, no? Això és preferible, amb quantitats sempre molt moderades. Ens ajuden a pair bé els greixos, etc. Però poden haver persones que tinguin dificultats, limitacions o fins i tot la recomanació es professa de no prendre'n, per exemple. Imagina't una persona que pot coincidir que tingui un problema de greixos a la sang que es diu triglicèrids, que això és relativament freqüent. Doncs les persones que tenen aquests triglicèrids aixecats en sang, si prenen qualsevol tipus d'alcohol, vingui d'un origen o vingui de l'altre, aquest component de la sang dels greixos s'aixeca d'una forma molt i molt i molt important, no? Per tant, home, en aquest cas seria una contraindicació, però amb una persona suposadament sana, doncs no hi hauria cap inconvenient en poder-li dir: vostè pot prendre una quantitat moderada d'aquest alcohol.
En principi, en els diabètics l'únic que s'ha de vigilar són les begudes, diguéssim, ensucrades.
Les ensucrades són les
perilloses. Que són les típiques begudes, llimonades, taronjades, etcètera. Fins i tot aquí entraríem en els sucs de fruita, perquè és millor menjar una fruita sencera que un suc de fruita, perquè el suc de fruita sí que porta...
El suc de fruita enganya, imagina't, no? Quan tu fes una prova, tu agafes i fas una taronja, no? Dius: em menjaré una taronja. I llavors els sanitaris diem: escolti, vostè de postres faiguis una taronja, i si pot ser no la faigui massa grossa, val? I això la gent ho entén. Però en canvi, si tu li demanes a una persona que faci un suc de fruita, veuràs que per poder fer un suc d'un got de suc de fruita haurà d'exprimer, doncs, una, dos i a vegades tres taronges, no? Què vol dir això? Que, home, que el suc de fruita entra molt suau, entra molt bé, però la quantitat de sucres que ens entren amb el suc és moltíssim més elevada.
I a banda, deixem de tenir la fibra.
Ens podem imaginar.
Deixem de tenir la fibra, que també ens ajuda a frenar una mica l'absorció del sucre.
Sí,
que...
el component de fibra és important, però en el cas de la fruita, la fibra és, la importància de la fibra és menor, no? És molt més important la quantitat de fibra i la fibra que ens pot vindre de la verdura, per exemple, Armand. Encara que la fibra que pot tindre algun tipus de fruita pot ser recomanable, no? Hi han dos tipus de fruita, de fibra. Una fibra que ens ajudarà a controlar el sucre i un altre tipus de fibra que potser la buscarem no tant pel sucre, sinó perquè ens ajudi a regular el ritme del budell, perquè anem bé de ventre, perquè m'entenguis, no? Que aquesta fibra, respecte al tema del sucre, no té tanta importància, però també l'hem de necessitar, la busquem, no?
En quant a begudes, bàsicament es tenen compte aquestes begudes ensucrades i els sucs de fruita.
I els sucs de fruita són tremendes.
Són aquestes dues coses. Que, per altra banda, serveixen justament quan hi ha una hipoglicèmia.
Molt
és a dir,
bé.
Tenim la Coca-Cola o tenim les begudes ensucrades o fins i tot els sucs. Molt habitualment s'aconsellen i es recomanen justament quan hi ha un episodi d'hipoglicèmia, doncs perquè és el que ens ajuda a recuperar-nos d'una manera
més ràpida,
més immediata,
i més eficaç.
Perquè no, per no calgué arribar a tindre que ficar glucagons i altre tipus de medicació per remuntar
el
sucre que ha baixat en excés.
Molt bé. Per això dèiem que no hi ha res prohibit, no? Perquè en un moment determinat aquesta fruita pot ser el més recomanat, però vull dir, no és quan tu estàs en situació normal, no?
I en quant a les fruites, ja fer un esment a tot un seguit, un parell de fruites concretament que hi ha molta gent que té en ment, que són les que porten molt de sucre, com són el meló i la síndria.
Sí,
i justament moltes vegades s'ha de fer l'incís perquè moltes porten moltíssima quantitat d'aigua. Moltes vegades no és que se'n pugui menjar la que un desitjaria moltes vegades, però sí que és veritat que porten fins i tot menys proporció de sucre.
Mira,
a nivell de pes que no altres tipus de fruit.
De meló i de síndria una persona se'n pot prendre una bona tallada, quan dic una bona és una bona tallada, sense que el seu sucre s'alteri molt més, per exemple, que si es menja un préssec mitjanet, perquè et faiguis una idea, no? Un préssec pot tindre una quantitat de sucres moltíssim més alta que la que podríem trobar a lo millor amb una tallada de síndria aparatosa, a vegades, per la quantitat d'aigua que tu dius,
I en canvi tenim la figa o les cireres o també tenim el plàtan, per exemple, que són el raïm, que són fruites que porten molta més proporció de sucres. Són petites coses que evidentment ara aquí no podem tractar tot massa a fons. Evidentment la majoria de gent que pateix la diabetes ja ho coneix, però que bueno, això parlant amb el seu sanitari de referència, doncs, evidentment aclarirà tots aquests dubtes que pugui tenir.
Per això dèiem que és important que amb tots aquests conceptes generals que podem comentar, cada persona s'adreci al seu sanitari perquè li pugui donar la informació personalitzada que cau.
I per últim, ja parlant una mica de l'alimentació també, que ha de tenir en compte una persona diabètica, però tenint en compte que moltes persones, a banda de la seva diabetes, comparteixen altres tipus de malalties com el colesterol, la hipertensió, l'obesitat, que de vegades es donen conjuntament o un parell d'elles, etcètera. Llavors això cal remarcar que s'ha de tenir molt en compte a l'hora de seguir una alimentació o una altra, no?
Molt bé. Mira, com l'alimentació és una font de salut, no? Pensa que ara fa un grapat d'anys un àrab que es deia Maimònides, que era un savi d'aquests que estava per Còrdoba, parlava ja de que el metge que pot curar les coses amb el menjar no hauria d'utilitzar altres mitjans. Doncs amb l'alimentació nosaltres podem tractar, entre cometes, aquests problemes dels greixos, aquests problemes de la hipertensió, aquests problemes del sucre o d'altres problemes. Què hem de fer amb una persona que pugui coincidir el fet de ser diabètica i tindre greixos amb sang? Home, haurem de tindre l'habilitat per fer-li una dieta d'aquest estil que comentàvem, però alhora reduir la quantitat dels greixos, d'alguns tipus de greixos fonamentalment, que li poden fer més mal que altres persones. Poso un exemple. A veure, imagina't l'oli d'oliva. L'oli d'oliva és molt bo. Doncs nosaltres n'hem de fer anar. El recomanem per tothom, per tot tipus de persona. Però amb la persona que té el seu colesterol molt aixecat, depèn de quin tipus de colesterol té, li haurem de reduir la seva quantitat d'oli perquè d'aquesta manera el seu fetge, el seu metabolisme lipídic treballarà millor i no se li aixecaran tant. I no vol dir que no en pugui prendre, però li haurem de reduir. Si a més imagina't que és una persona que és hipertensa, doncs li recomanarem que el que dintre de la dieta ens fa pujar més la pressió, que és la sal, doncs estigui una mica minvada o fins i tot, en casos necessaris, doncs gairebé desapareguda. Què hem de fer, doncs? Home, hem d'ajudar a la dieta de la persona, a l'alimentació d'aquella persona, a que pugui suplir aquestes carències amb altres textures, amb altres gustos del menjar que li facilitin que la seva alimentació sigui també agradable, no?
Sí, perquè evidentment, com en tot, doncs si un ha de seguir una alimentació que acabi sent avorrida, cada dia verdura bullida, etc., doncs s'ha de mirar el tipus de preparació que sigui una mica diferent, que pugui haver escalivada, que pugui haver verdura bullida, que pugui haver verdura saltejada, etc., de manera que l'alimentació sigui lo suficientment variada i agradable com per no ser avorrida, perquè quan una dieta o una alimentació passa a ser avorrida, doncs la persona no l'acaba seguint al cap del temps. I quan una persona doncs, pot menjar variat de tot una mica i sempre de manera més o menys diferent dins de les seves limitacions, doncs facilita molt. Clar, que un ho pugui anar fent. Perquè en aquest sentit jo crec que també hem de recordar que la persona, com has dit abans, hi ha tres pilars, que és l'exercici, l'alimentació i la dieta. I la dieta o l'alimentació ha de ser una cosa que, com que fem el dia a dia, l'ha de seguir sempre. Faigui el que faigui, si a més fa exercici, si a més fa un tractament concret, doncs l'ha de seguir sempre. Doncs pues bé, Gemma, em sembla que se'ns ha tirat el temps a sobre. Gràcies una vegada més per estar aquí als micròfons de Ràdio Falset.
De res.
I bé, doncs només recordar a tots els oients bueno, que seguir una dieta, com ja hem dit, no està barallat amb tenir una alimentació agradable al paladar.
Perfecte, això ens ajuda a viure millor també.
Vinga, bon dia.
Bon dia a tothom.
Bé, i fins aquí el nostre programa d'avui. Esperem que heu passat una bona estona. Si més no, aquesta sempre és la nostra intenció. Ara ja no ens queda més temps que el just per acomiadar-nos, tot desitjant-vos que acabeu de passar un bon cap de setmana.
Això sí, us recordem que sempre estem oberts a les vostres propostes, suggeriments que ens podeu fer arribar a la web de la ràdio radiofalset.cat. Nosaltres, doncs, ens acomiadem fins al proper mes de desembre, en què us intentarem apropar algun tema que sigui del vostre interès. Fins aleshores, doncs, s'acomiaden els de sempre, el Vicenç a la part tècnica i un servidor, l'Armand, a la locució. Això, sí, us convidem a que seguiu amb la companyia de la finestra, que tot seguit us durà el trasbarrat. Res més, doncs, fins aviat.